Astăzi ascultam Radio Montblanc. Radio Montblanc.
Bé, bona nit. Començarem aquest ple del mes de desembre i començarem amb l'ordre del dia, que és l'aprovació d'urgència de 3 punts. Secretari, pot dir els 3 punts que aprovem per urgència?
Sotmet a l'aprovació del ple la inclusió de 3 punts d'urgència que s'han posat en posterioritat a la convocatòria perquè no estaven informats prèviament. Els 3 punts que es proposa que s'adoptin, que s'incloguin en l'ordre del dia, són la proposta de resolució de les al·legacions de Veralia Spain S.A. El segon és la resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'exercici 2020 i següents, i l'aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020.
Gràcies, secretari. Tenim que fer la votació pertinent per aprovar aquests 3 punts d'urgència. Si no hi ha cap intervenció de cap dels grups, Pablo, doncs Marc, fes la teva intervenció.
Bé, bona nit. Per part nostra entenem els motius de l'urgència. Sí que és veritat que entrem a l'ordre del dia uns punts que nosaltres hem obtingut, de fet, tots els regidors, la documentació fa ben poca estona, pràcticament una hora i poc, i nosaltres generalment els punts d'urgència, perquè entenem la necessitat d'introduir-los i votem favorablement, però també avui volem fer notar que el tema de les urgències s'està convertint en una tònica molt habitual i que tenim pràcticament urgències a cada ple. I demanaríem que miréssim de planificar els punts i ja sabem que a vegades hi ha coses, evidentment no hi ha més remei, però en mesura de lo possible voldríem demanar que aquestes urgències no fossin l'habitual, sinó excepcional. No? I per aquest motiu, per fer notar, entre cometes, no? I que la nostra proposta, contràriament al que fem habitualment de votar a favor, en aquest cas ens abstindrem.
Bé, jo voldria exposar que amb l'aplicació de l'actio i el que comporta tota la tramitació per part de l'actio, segurament serà molt difícil de que no hi hagin punts d'urgència. Perquè si no els tens en el dia precís i d'això, doncs no tenim altre remei que fer-ho per urgència. Entenem la vostra posició, però, vull dir, el Pla Econòmic i Financer ens l'han passat aquesta tarda, el tema de les ordenances fiscals ens va arribar, em sembla que ahir, el divendres, les al·legacions, i en el tema de Veralia també ens va arribar abans de la comissió informativa. No és que en tinguem ganes, és que són temes que ens venen, doncs, en els espais precisos que ens arriben. No passa res, vull dir, ja he explicat per què venen d'urgència i que cada un faci doncs el que tingui que fer. Hi ha cap més paraula sobre aquest tema? Passem doncs a votació. Vots a favor de la inclusió d'urgència? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 8 vots a favor i 5 abstencions. Ja vindran els punts d'urgència final dels altres punts. Començaríem doncs l'aprovació de l'acte de la sessió 9-2019. Secretari.
Sí, juntament amb la convocatòria s'envia l'acte, en aquest cas és la 9-2019, i si teniu alguna alguna observació a fer, doncs, procediríem, i si no, procediríem a la seva votació.
Hi ha cap presa de paraules sobre aquest punt? Passem, doncs, a votació de les actes. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al tercer punt, que és dació de compte dels decrets de presidència del número 625, el número, no em surt aquí, secretari, si em pots.
743.
743. Secretari, hi ha cap...
Sí. Continuant una mica amb la dinàmica que tenim aquests dies, bueno, aquests darrers mesos, que els regidors de l'oposició no tenen accés a el que són els decrets d'alcaldia i juntes de govern per la plataforma Actio, jo amb anterioritat a les comissions informatives envio un PDF amb tots els decrets que van pel ple, en aquest cas el ple ordinari d'aquest mes, igual que les juntes de govern, amb el qual tenen la possibilitat de consultar-los.
Gràcies, secretari. Hi ha sobre aquest punt alguna observació per part dels clubs?
Simplement agrair aquesta tasca afegida que tenen des de secretaria per fer-nos arribar aquesta documentació. Suposem que amb una càrrega de feina extra, i com ha indicat el secretari, hem rebut correctament tant els decrets de presidència com les actes de la Junta de Govern. Per tant, ens donem per assabentats tant del punt 2 com del punt 3.
D'acord, doncs, després d'aquestes paraules podem passar a votació. Vots a favor?
No hem de votar.
No, es dona compte, val, d'acord, sí. Val, d'acord. Val. Passaríem al punt 4, que és donar compte al ple de les actes de la Junta de Govern Local. Continua tu, és que no, només me l'arribi fins aquí.
Els mesos d'octubre i novembre de 2019.
Doncs va.
Que està tallat.
Sí, sí.
Bueno, són totes les juntes de govern, en concret són les del 2, 9, 16, 23 i 29 d'octubre i les del 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2019, que tanmateix els hi vaig enviar en PDF a tots els regidors.
D'acord. Hi ha cap comentari sobre això? Doncs es dona compte i passarem al següent punt, que ja és de la comissió informativa, que és aprovació definitiva del plànol de delimitació segons s'estableix en la llei 5.203 del 22 d'abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata en la trama urbana. Secretari.
Vista la llei 5/2003 de 22 d'abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, obliga els ajuntaments a la redacció i aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de les franges de protecció. La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es troben en terrenys forestals i dins de la franja de 500 metres de distància a terrenys forestals. Vist el plànol de la delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals al municipi de Montblanc, que es va aprovar pel ple el 27 de juliol, inicialment el 27 de juliol del 2017, vist l'informe de 9 de maig del 19 de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que informa favorablement, el pla de nuclis de població i instal·lacions del municipi en compliment de la llei, sempre i quan siguin ateses dues indicacions. Cal modificar i ampliar l'element 43086 del càmping de Montblanc Park per tal d'incloure la totalitat de la instal·lació, i també cal incloure el plànol de delimitació com a subjecte obligat de disposar de mesures de prevenció d'incendis forestals al nucli urbà de la Guàrdia dels Prats. Vist que la Diputació de Tarragona el 19 de juliol ha modificat i elaborat un nou plànol d'acord amb les indicacions establertes a la direcció, a l'informe de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals, es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar definitivament el plànol de delimitació segons el que estableix la llei 5/2003 i notificar el present acord a la Diputació de Tarragona i a la Direcció General de Forest del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Gràcies, secretari. Si sobre aquest punt comencem la ronda d'intervencions per part del Partit Socialista, per part de Junts per Montblanc.
Sí, per nosaltres és important que ens dotem d'eines que ens ajudin a prevenir incendis i l'informe com a tal detalla les tècniques i els espais on s'han de fer les actuacions. I per això nosaltres ho veiem com una eina positiva i també creiem que és important que es vagin realitzant aquestes actuacions que s'inclouen. La prevenció d'incendis és avançar feina, evitar els problemes en un futur, i animem a que a mesura que es pugui, per disponibilitat pressupostària i per les tasques que es puguin anar realitzant, doncs que es continuï treballant i si es pot incrementar l'activitat en aquesta matèria, doncs serà un benefici per tots. Gràcies.
Bé, aquí més que en urbanitzacions, perquè no, en Montblanc no en tenim, és en les pedanies, concretament en les pedanies de l'Illa, de Rojals i del Pinatell de Rojals. Ja procurem, amb l'ajuda dels alcaldes pedanis i de l'associació de veïns, fer aquest cercle de protecció dels incendis forestals i bé, toquem fusta, ara estem amb les riuades, que no ens vinguin els incendis, però bé, per part del nostre grup també a favor i de que cada dia siguem més vigilants amb aquest tema i que no tan sols els entorns de les pedanies, sinó que creiem que tenim que projectar una acció de govern municipal de fer juntament aquests amb el programa de la Diputació de fer una caldera de biomassa i que mirem amb tot el que és els boscos públics i privats de Montblanc de que fem un tractament ecològic, perquè és que si no el dia que es declari un incendi a la muntanya de Sant Joan, amb la massa de vegetació que hi ha i amb els arbres trencats de les ventades de fa 5 o 6 anys i així, si no fem una gestió de la massa forestal, això no ho aturarà. Si es donen unes circumstàncies climàtiques favorables als incendis en el mes de juliol o de l'agost, amb la massa de vegetació no ho aturarà ningú. Per tant, no tan sols això, sinó també encoratjant-nos tots a fer una gestió forestal de la massa boscosa del terme municipal de Montblanc, que és immensa, perquè tenim incorporats doncs, les pedanies de Prenafeta, de l'Illa, de Rojals i del Pinatell, que tenen una qualitat més de forest que no pas de conreus i de guarets. Podem passar a la votació, algú més vol intervenir? Doncs passaríem a la votació, vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al sisè punt, que està dintre de la Comissió Informativa de Territori, que és urbanisme, verificar el text refós de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Montblanc de l'alçada reguladora màxima del solar de la cantonada Muralla Santa Tecla Francesc Macià de Montblanc. Aquest punt es fa referència a que hi havia una qüestió a resoldre amb l'edifici que s'està construint actualment a Guissona, que hi ha un decalatge perquè doncs, el Francesc Macià té un nivell i a Muralla Santa Tecla té un altre nivell. I llavors el que ja es va aprovar inicialment i ara estem aprovant la definitiva és que hi havia un decalatge de que doncs, si eren planta baixa més 3, aquí pujava una mica més perquè hi havia aquest desnivell aquí menys i el que ara s'ha fet és una unificació que això, aquest tema ja es va passar per ple i sembla que no és cap augment de volum edificable, ni molt menys, i que seria doncs, una qüestió molt tècnica de les alçades d'aquest edifici que anem veient com ara ja estan en un lloc al primer pis i l'altre al segon pis, no? Hi ha cap intervenció sobre aquest tema?
No, en principi bueno, ja ho vam aprovar i ara és definitiu, entenem que s'ha d'aprovar i que estèticament pues, queda millor així, no que l'edifici tingui un desnivell intern. Vol dir que si són 3 plantes i d'alçada, més aquesta que se'n va quasi a 4 o 5, l'alçada de l'edifici serà notable, serà considerable.
No, Juan, és menys del que hi havia quan hi havia l'hotel Ducal, eh? Menys. Vull dir, no, jo m'hi fixo molt perquè miro quan pujo cada matí el campanar de Sant Francesc i en el pla general el que hi posava es compleix absolutament, eh? Vull dir, i és una mica menys del que hi havia en l'edifici antic de l'hotel Ducal. Sí, però és que, clar, la memòria és molt curta i ara recordem allò amb un solar i no recordem el que hi havia fa 2 anys. Però és una qüestió de legalitat urbanística i t'ha dit que no han acotat el màxim d'alçades que tenien en el pla general.
Per part nostra dir que votarem a favor en aquest punt perquè al final estem avançant amb la tramitació que requereix posar ordre amb aquest projecte i per tant votem a favor com hem fet en les anteriors ocasions que hem parlat d'aquest punt.
D'acord. Hi ha cap més intervenció? Podem passar a la votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passarem al 7è punt que és urbanisme, aprovació provisional, modificació puntual del PERI, sistema d'equipaments per l'ampliació del Consell Comarcal. Això es tracta de Cal Massip. Amb l'aprovació inicial es va fer un espai d'equipaments transformant d'antic urbà a equipaments, perquè si era pel Consell Comarcal doncs tenia que ser amb la clau d'equipaments i a més del que eren els espais que s'han comprat de Cal Massip també hi havia una petita parcel·la al carrer Sant Josep que era a Cal Marc, que en dèiem, allà on hi havia la sabateria fa molts anys dels Espel. Vam intentar negociar amb aquest espai que s'havia comprat fa 2 anys i bé, s'havia comprat per 24.000 euros i els actuals propietaris, que eren una gent anglesa, ens van fer una oferta de comprar-ho per 74.000 euros. No? Vam intentar negociar-ho, ens va semblar que no era correcte d'una cosa que havia costat fa 2 anys 24.000 euros pagar-ne 3 vegades més i llavors amb la proposta inicial hi havia Cal Marc i vam considerar que ja que no ho compràvem doncs tampoc ho podíem posar l'equipament i per tant aquesta modificació és que només és el solar estricte de Cal Massip que va comprar l'Ajuntament que posem per equipaments i aquests 100 escaig metres que era Cal Marc els hem deixat d'anticurvar com estava abans perquè poguéssim, no ens poguéssim posar qualsevol demanda de que els havia minusvalorat el seu solar i ens poguéssim fer alguna demanda econòmica. Juanma, per part de Junts per Catalunya, Junts per Montblanc, perdó. Podem passar doncs a votació després de les explicacions. Vots a favor? Aprovat doncs per unanimitat. Passaríem al punt 8, que és aprovació provisional de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, carretera de Montblanc a PNFT sense número, creació de la clau CJ12bis.
Si em permet, el senyor alcalde, en aquest punt el senyor Gerard Ferrer, que té un vincle familiar amb l'interessat en què hauria d'abandonar el sol.
D'acord. Ja ens ja has que ha fet el Barça. Bé, es tracta d'una finca que està a l'entrada de PNFT, que té una gran superfície i que el que estem fent aquí és que és urbana i que només té una unitat d'habitacle i que el que estem proposant és que es puguin fer dos habitacles en aquesta de finca. Estem parlant d'una finca de 5.000 metres quadrats i que bueno, nosaltres farem aquesta proposta amb la convicció de que a la Comissió Territorial d'Urbanisme doncs, ens ho aprovin. Jo crec que està més que justificat que només hi hagi un habitacle amb 5.000 metres de superfície urbana amb el que això comporta de pagament d'IBI és una disfunció i perquè clar, ells computen, és com si diguessis jo tinc una parcel·la de 5.000 metres, és que una parcel·la de 5.000 metres és molt gran, vull dir, no pensem que les parcel·les, quan aquí hem fet urbanitzacions de no ho sé, doncs, de Ciutat Jardí, que és la mateixa clau que hi ha aquí, doncs tot el que és el pla 6 i 17, que està a dalt a l'avinguda, doncs la parcel·la més gran són 700 metres, però la parcel·la mitja són 400-300 metres quadrats i per tant nosaltres creiem que tenen que permetre en la propietat doncs, poder fer la segregació i poder fer dues unitats d'habitatge. Esperem que sigui així i que això ho aprovi la Comissió Territorial d'Urbanisme, que és qui té l'última competència. Per part del Partit Socialista.
Bé, nosaltres votarem a favor, no? Creiem que en 5.000 metres n'hi ha per fer una segregació i està quadre. No? Ja que tenim el problema que tenim de terrenys, de vivendes, doncs és una opció perquè n'hi hagi més vivendes. No? I bueno, en principi us votarem a favor.
Gràcies. Per part de Junts per Montblanc.
Sí, cada cop que ens hem trobat amb peticions veïnals per endreçar el seu patrimoni, diguem-ho així, doncs hi hem donat suport i en aquest cas doncs, evidentment seguirem aquesta línia i per tant votarem a favor.
Bueno, per part del nostre grup ja he donat les explicacions pertinents i ja he anunciat el vot favorable. Si no hi ha cap més intervenció, podem passar a la votació. Vots favorables, aprovat per unanimitat dels 12 regidors presents en aquesta votació. Sergi Gerard, si estàs per aquí, si no... Passaríem a l'últim punt de la Comissió Informativa de Territori, que és un urbanisme, aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General, àmbit del camp de futbol, la Parellada i el convent de la Mercè. Bé, aquest ja vam fer una aprovació inicial, però ara, després de la riuada, el que hem fet és incorporar en una sèrie de parcel·les, les que han quedat afectades per la riuada, aquelles que s'han portat les parets, que s'han portat els xalets, que s'han portat les cases dels horts que hi havia, una... i també en el col·legi de la... han fet, ja que agafàvem tot aquell àmbit, el col·legi de la Mercè, i hem posat una part d'aquestes finques com a sistema de protecció hidràulic, una altra part les hem pintat de zona verda, perquè creiem que després de l'arribada era el moment que procedíssim una mica a l'ordenació de tot aquell espai del Pont Vell, perquè si l'arribada va prendre finques, va prendre xalets, entenem que el normal és que, i també ens ho diuen els tècnics que estan parlant de la rehabilitació del Pont Vell, de que el que va marcar la riuada com a àmbit de llera del riu quedi lliure, com a zona de protecció, com a zona verda. Aquest tema també vull dir que és una mica delicat, perquè a partir d'aquesta aprovació inicial, entre l'exposició pública i que hi ha al·legacions i que s'ha de comunicar amb tots els veïns que els afectem, negociarem. També vull dir que en aquest pressupost del 2020, que tenim que aprovar en el mes de gener, perquè se'ns ha complicat molt el tema de la riuada, com que estarem en període d'al·legacions, estarem conscients del que ens diuen els veïns, que els hi tenim que comunicar, per si volen que l'Ajuntament de Montblanc intentem arribar a acords de compra amb ells d'aquests espais. Si els veïns ens diuen que no ho volen, i en les al·legacions, també mirarem d'escoltar-los i de, doncs, si convé, rectificar. Però creiem que en aquest moment és el moment que es té que fer aquest espai fluvial perquè no es torni a passar el que ens va passar, o perquè si torna a passar els danys siguin més mínims. En el pressupost del 2020 ja vull anunciar que en quant a adquisició de parcel·les o d'immobles no hi haurà res que no sigui potser hi haurà alguna cosa petita si és necessària, però no hi haurà res ni de muralla ni d'altres indrets, sinó que es destinarà tot a la zona del Pont Vell. Perquè de veritat que és una cosa delicada, perquè clar, hi ha gent que els hi ha pres el xalet, els hi ha pres la masia, i són sentiments una mica difícils de conciliar, no? Perquè un també diu, és que jo tenia això, però els serveis tècnics de l'Ajuntament que tenen que fer les avaluacions de les finques no poden fer la valoració sobre el que hi havia, sinó sobre el que hi ha. Però també procurarem tindre generositat, no?, de respecte a aquesta gent que ha sofert aquest embat de la riuada, no? I no sé, també els tècnics, ja dic, l'enginyer de Camins, Canals i Ports, que està estudiant el tema del Pont Vell, ens diu, és que si no donem àmbit, si no donem pas a la llera, no podem assegurar que la rehabilitació del Pont Vell duri 25 anys, si ve una altra riuada, no? No sé, jo crec que és una qüestió de comprensió que tenim que fer en altres ajuntaments amb els afectats i que si s'ha de fer és ara un moment. Llavors, és una mica complexa perquè això aquí va lligat amb el del camp de l'ampliació de la zona esportiva i amb els pisos que s'han de construir i... Us demano que entre tots, és un procés que tindrem que negociar, que entre tots ho fem. Jo ja he informat i procuraré informar a tots d'aquest tema i de portar-lo el millor que sapiguem. Sapiguem que a cops és difícil perquè el que se li ha emportat una casa té un dol que com és difícil de gestionar-ho, no? I bueno, farem-lo el que bonament sapiguem fer. Doncs va, dit això, Juanma, que...
Bé, nosaltres entenem que abans de començar les obres de restauració del Pont Vell s'ha de definir bé la zona que quedarà i com quedarà, no? Entenem també que a la part del col·legi i la part d'aquesta n'hi havia tres finques aquí, no? Això amb el tema d'expropiació no existeix res. Això és una compra, un acord amb els veïns perquè no tornin a fer el que vulguin fer a la part de la finca que tenien, no? Crec que és així, no?
Sí, sí.
Bueno, doncs clar, suposo que el que volies dir és que a l'hora de tassar el valor de la propietat no serà del que n'hi havia abans de l'arribada, sinó que serà el que marqui el cadastre, el terreny, el que quedi dintre. No? Crec que sí que es podria arribar, que no siguem tan estrictes, sinó arribar una mica, una mèdia, un càlcul del que tenies i el que tens ara, ja intentarem arribar fins aquí. Entenent també lo de les pedres, de no... El 2020 no incluïm massa pedres dintre del pressupost, creiem que és el necessari, però bueno, també tenim la part de l'1,5%, que això ho tindrem i també això també pot anar treballant per la seva línia.
Sí, sí. Gràcies, home. Marc.
Per part del nostre grup, agrair, com s'ha comentat, la reunió que hem tingut aquest matí amb el senyor alcalde, que ens ha informat sobre una mica aquest procediment que ara s'inicia amb aquesta aprovació inicial, valgui la redundància, i entenem que són accions que s'han de posar en marxa precisament per tota la problemàtica que ara mateix s'ha detallat. Per tant, nosaltres votarem a favor, anirem veient com va avançant aquest procediment, ara just el comencem, com dèiem, aquesta aprovació inicial, i a mesura que anem veient com evoluciona el projecte, coneguem més a fons en què consisteix, en quines intencions, com van aquestes negociacions, doncs anirem veient com evoluciona. Però en principi, per la situació que s'ha comentat, doncs creiem que tots hem d'anar doncs, a millorar aquest entorn per a que el que va passar doncs, minimitzar-ho el més aviat possible. Per tant, com deia, la nostra posició serà votar favorablement.
Gràcies. Doncs podem passar a la votació. Vots a favor. Aprovat per unanimitat. Entrarem ja dintre de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia i són tres punts que és donar compte. Començarem pel número 10, donar compte del decret d'aprovació, ratificació, liquidació, pressupost, exercici 2018. Interventores, sisplau.
Es dona compte del decret d'aprovació de la rectificació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 que es va aprovar per decret d'alcaldia 306 de data 17 de maig de 2019 i que ara per decret d'alcaldia 778 de 3 de desembre del 2019 s'ha aprovat la rectificació d'aquesta liquidació advertint que cal elaborar i aprovar un pla econòmic financer degut a que s'ha de corregir el desequilibri de l'incompliment de la regla de la despesa.
D'acord. Sobre aquest punt voleu intervindre? No? Juanma, Marc? Doncs passaríem al punt 11, que és donar compte del decret on es dona compte de la liquidació del pressupost del 2018 de les entitats dependents. Interventora, sisplau.
Per decret de presidència 32-2019, del 6 de novembre de 2019, es va aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2018 del Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. El Consell d'Administració de la Societat Mercantil Aigües de Montblanc SL, el 20 de maig de 2019, va aprovar la liquidació dels comptes del 2018. I per decret d'alcaldia 779 de 3 de desembre de 2019 s'ha donat compte d'aquestes liquidacions de les entitats dependents de l'Ajuntament de Montblanc a l'Ajuntament i s'acorda proposar, s'ha de donar compte, com diu el text reforç de la llei d'Hisendes, d'aquesta liquidació de les entitats dependents al ple.
Les entitats dependents Aigües de Montblanc i Consorci del Museu. Hi ha cap comentari? Marc, tampoc. Doncs passaríem al punt 12, que és donar compte del període mig de pagament del segon i tercer trimestre del 2019. Interventora, sisplau.
Considerant que la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc va emetre l'informe del període mig de pagament del segon i del tercer trimestre del 2019, en data 3 de desembre de 2019, amb un període mig de pagament de 23,47 dies al segon trimestre i 38,57 dies al tercer trimestre. Es dona compte al ple d'aquest mig període mig de pagament que consta en annexos en aquest acord.
Home, que... comentari sobre el mateix. Marc, no? Doncs va. Passaríem doncs a la Comissió Informativa de Persones en el punt 13, que és proposta de resolució per assolir que Montblanc sigui una vila de cardioteràpia. Crec que la resolució... cardioprotegida. Crec que tenim consensuat el repartiment de la moció. Qui comença? Què? Doncs va, som-hi.
A Catalunya, cada any perden la vida entre 3 i 4.000 persones per mort sobtada cardíaca. Aquest infart és imprevisible i pot afectar persones de totes les edats i sexes. L'única manera de salvar la persona que ho pateix és amb un desfibrilador DEA. Per recuperar la víctima, sense seqüeles, serà de vital importància utilitzar-lo en els primers minuts de l'aturada. Actualment, Montblanc compta amb 9 equips de desfibrilació automàtica ubicats al pavelló de Casal Montblanquí, el pavelló municipal, la piscina municipal, el camp de futbol, a les instal·lacions del club de tennis, a la plaça Major, la plaça de Sant Francesc i a les dependències de la policia local i de protecció civil. Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Montblanc considerem positiu que hi hagi aquests punts. Tanmateix, creiem que l'Ajuntament hauria d'invertir en l'adquisició de nous equips.
Per altra banda, estem convençuts que les pedanies de la Guàrdia dels Prats, Royals, Lilla i Prenafeta haurien de comptar amb aquests equips DEA, davant dels mateixos locals socials de cada pedania. Fonaments de dret. Llei del 1985 del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Decret legislatiu 2 del 2003 de 28 d'abril, per qual s'aprova el text reforç de la llei municipal i règim local de Catalunya. En conseqüència, es dictamina. Per aquest conjunt de motius, tots els grups municipals de l'Ajuntament de Montblanc posem que s'adoptin les mesures següents. Primer, revisar les ubicacions de dels equips perquè en cada emergència siguin visibles, accessibles, sense el condicionament dels horaris i obertura de l'indret on es troben ubicats actualment.
Segon, que l'Ajuntament de Montblanc, juntament amb els serveis d'emergències locals, faci un nou estudi per determinar si és necessari cap a quin mes el casc urbà, o bé si s'ha de modificar l'emplaçament dels existents, per tal d'optimitzar aquests recursos. Tercer, que s'instal·li equips de desfibril·lació DEA a les pedanies de la Guàrdia dels Prats, Rojals, Lilla i Prenafeta. Quart, promoure un pla de formació oberta a la ciutadania i que almenys es pugui assolir que un nombre determinat de persones de cada entitat, associacions de veïns i pedanies de Montblanc tinguin la formació suficient de com utilitzar un DEA. Tenir coneixements de suport vital bàsic i com actuar davant d'una obstrucció de via aèria. Cinquè, promoure conjuntament amb la comunitat educativa cursos de formació i consciència de com actuar davant de possibles situacions d'emergència en aquells centres on n'estiguin realitzant. Montblanc, 21 de novembre de 2019.
Algun grup vol fer una intervenció sobre aquesta proposta?
Bé, des del nostre grup creiem que és important la proposta que vam presentar i que finalment tots els grups de l'Ajuntament s'han adherit, i junt amb la feina que s'ha fet fins ara amb l'Ajuntament de Montblanc per poder continuar treballant i a millorar la qualitat de vida dels habitants de Montblanc i les pedanies. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occidental i la majoria de morts sobtades cardíacs succeeixen fora de l'àmbit sanitari. És per això que és important pensar-hi. Parlem de municipis cardioprotegits, aquells en què és possible que entre el reconeixement de la víctima, l'activació del 112 i l'ús del DEA no s'abasti un temps superior a 5 minuts. És per això important que els DEAs que hi hagi al municipi estiguin degudament distribuïts i degudament accessibles a qualsevol hora del dia. La simple existència de DEAs en un municipi no ens qualifica com a cardioprotegits. L'actuació davant d'una aturada cardiorrespiratòria ha de ser ràpida, ja que les possibilitats de recuperació amb les mínimes seqüeles possibles en depèn. Aquesta raó és la que ens porta a pensar que en el cas de les pedanies és important que hi hagi DEAs. En el cas de Rojans, el temps d'arribada per part del DEA mòbil de la policia local o de protecció civil seria d'uns 25 minuts, temps excessiu que no ajuda a la recuperació de la víctima. Montblanc té DEAs en diferents ubicacions, ja siguin espais públics com entitats esportives, però actualment, en el cas de tenir una incidència en la zona residencial de la Canal i tenint un DEA a la zona del camp de futbol, si en aquells moments no hi ha activitat al camp de futbol, no es podria accedir al DEA. Per tant, l'existència d'aquest seria inútil. A la vegada és importantíssima la formació a la ciutadania d'en suport vital bàsic i DEAs, com la que 16 persones van poder fer el dia 9 de novembre al casal d'entitats de Montblanc, promogut per l'estudiant montblanquina de segon de batxillerat, Marta Dambau-Gualtà, que en el seu treball de recerca versa sobre Montblanc com a municipi cardioprotegit. És per això que el nostre grup creiem que la implicació de tots és important i necessària i la proposta ajudarà a que Montblanc i les pedanies siguin més segures.
Gràcies, Raquel. Endavant.
No, només un petit incís, no? Però jo crec que això és important per a les pedanies. El que passa que tot això ha d'anar junt amb una bona formació. Per experiència tinc que a la meva empresa cada dos per tres fan cursets, però són continus, no s'ha de fer un curset o una formació de deixar, sinó tenim que ser conscients de que això s'ha de fer un dissabte cada dos mesos, cada mes s'ha de fer continu, perquè si no tindre l'aparato allí tampoc solucionarà res a l'hora de fer-lo, s'ha de ser una formació contínua. I després una altra cosa, i fent un petit incís, n'hi ha una part aquí que es podria mirar de posar un DEA a la part de la plaça Estorraires. Ja van tindre un dia una situació una mica delicada també i és una zona on se fa una mica d'esforç i és una part que no està coberta pel tema del DEA, tan blanc.
D'acord, vull dir, concretem aquí que estem oberts a fer un estudi que convingui per qüestions de salut que siguin al nostre abast.
Bona nit a tothom. A l'anterior legislatura, des de l'equip de govern, ja es va treballar instal·lant aquests 9 DEAs que hi ha. I el juny me va vindre a veure la Marta, que anomenava la Raquel, perquè està fent el treball de recerca, i em va dir que li feia molta il·lusió, doncs, després de fer aquest treball, sol·licitar a ella que Montblanc sigui una vila cardioprotegida. Evidentment, nosaltres li vam donar tot el recolzament, vam col·laborar perquè ella fes la formació que li requereix el mateix treball, i com que un dels nostres lemes és el Montblanc de les persones, doncs creiem vital i molt important que una montblanquina doncs, tingui la il·lusió de fer aquesta petició i nosaltres la recolzarem. Un de les condicions per complir és que cada dia ha d'estar a menys de 5 minuts un de l'altre. I això ja ho complim, perquè l'estudi que està fent la Marta me l'ha ensenyat i veiem que això ho complim. Evidentment no ens tanquem ni a obrir les pedanies ni ficant més si calen. Completament d'acord amb el Juanma, que això s'ha d'acompanyar d'una formació. La primera formació que farem és abans de l'estiu a tots els monitors que porten els esplais que organitzem des d'aquí l'Ajuntament, se'ls hi farà fer aquest curs també. I també l'obrirem a la resta de població de Montblanc. No cal també dir doncs, que ja se'n va fer una el 9 de novembre. No? I per nostre, el que us deia, no? Que nosaltres recolzarem totes les iniciatives dels montblanquins i montblanquines i que farem costat a tot el que sigui una millora per la nostra vila. Gràcies.
Gràcies, Santi. Hi ha cap més intervenció? Podem passar...
Bueno, jo volia aclarir que el que em comentava el Juanma de formació continuada una vegada cada dos mesos o així, el Consell Català de Ressuscitació, el curs d'Aldea, el fas una vegada i el tens per uns dos anys o així. Llavors hi ha una cosa que és fer el reciclatge. Fas una mica de formació, però en pic et donen el títol, tens els coneixements bàsics per atendre una víctima que pateix una aturada. Merci.
D'acord. Passem doncs a votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passarem ara als punts d'urgència. Començarem pel primer, que ja està ben anunciat, que és la proposta de resolució d'al·legacions a Veralia Espain S.A. Secretari, pot llegir el dictamen?
Bé, a veure, el punt és molt llarg, però refrescaré una mica la memòria. A veure, el ple de setembre d'aquest any, el ple de l'Ajuntament, va aprovar per unanimitat iniciar la revisió de tres convenis que havia subscrit l'Ajuntament de Montblanc amb Veralia, concretament del 97, del 2000 i del 2001. Posteriorment, en un altre ple ordinari que es va celebrar a l'octubre, es va ratificar l'acord plenari del setembre i es va incorporar un nou informe jurídic que es va també donar compte en el ple, i aquest acord del ple, que també va ser aprovat per unanimitat, es va traslladar a Veralia perquè formulés les al·legacions pertinents. Aleshores, el dia... es va donar trasllat a Veralia i a Veralia va formar al·legacions mitjançant escrit de 18 de novembre del 2019, fa uns dies, basant-se en el següent. Les al·legacions, la revisió d'ofici constitueix una desviació de poder i manifesta voluntat municipal d'eludir el compliment de la sentència. S'infringeixen els principis de bona fe, confiança legítima i seguretat jurídica, així com l'article 110 de la llei 39/2015. Atès que durant 22 anys mai s'ha qüestionat la validesa dels convenis i s'ha reconegut l'obligació de pagament. No concorre cap causa de nul·litat perquè no es donen les infraccions considerades pel secretari municipal i que han donat lloc a l'expedient a l'empara dels apartats A, B i E de l'article 47 de la llei 39/2015. Aleshores, basant-nos també en l'informe de secretaria que ja es va donar trasllat a Veralia juntament amb una proposta, amb un informe de la nostra assistència lletrada externa en què s'ha basat la resolució d'aquestes al·legacions, nosaltres enteníem i entenem que hi ha motiu suficient per sol·licitar l'anul·lació d'aquests convenis. No obstant, ara serà, si el ple ho aprova d'aquesta manera, serà la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya qui dictamini en el sentit que estimi procedent, i aquesta decisió serà vinculant tant per l'Ajuntament de Montblanc com per Verallia Spain. Aleshores, el que es proposa al ple és que s'acordi desestimar les al·legacions presentades per Verallia i que s'enviï tot l'expedient a la Comissió Jurídica Assessora perquè dictamini el que consideri.
Gràcies. Quan vam aprovar aquest punt hi havia un requisit que tenien que enviar abans de 15 dies aquest acord a Verallia i que Verallia tenia dret a fer-hi al·legacions. Com és natural, doncs Verallia ha fet les al·legacions i el que fem en aquest moment és tornar a dir doncs que ens reafirmem amb les proposicions inicials de l'acord que vam fer. I a partir d'aquí doncs ja entrarem amb la resolució definitiva, que és que això aquí passarà a la Comissió Jurídica Assessora i la Comissió Jurídica Assessora decidirà i dictaminarà si té raó a Verallia o té raó a l'Ajuntament de Montblanc. Vull dir, és el normal dintre del procés que vam iniciar d'enviar a la Comissió Jurídica Assessora en el seu moment. Per part del Partit Socialista.
Bueno, entenem, jo vaig ser un dels que vaig posar condicions per aprovar-te a favor allò, de que era posar-se en contacte amb ells, però és un experiment, crec que han sigut dos, no s'han dignat a presentar-se a ningú, no? Només han fet les al·legacions. Creiem que bueno, nosaltres, per la nostra part, hem fet el que teníem que fer o el que es va demanar. L'únic és bueno, a veure què surt d'aquí, perquè clar, això pot ser molt important que es donin la raó i molt perillós que no la donin. No, clar, això pot costar molt i molt pel poble de Montblanc. Bé, en principi nosaltres votarem a favor perquè ja ho vam fer així i ho tirarem endavant.
Per part de Junts per Montblanc.
Nosaltres en aquest punt sempre hem mantingut la posició que l'Ajuntament ha de protegir els seus interessos i s'ha de poder defensar, evidentment, perquè són els interessos de tots els montblanquins i montblanquines, i volem recordar que ho hem fet en altres ocasions i reiterem la petició de, si és possible, poder tenir la informació i l'assessorament per part dels lletrats, dels tècnics, dels advocats que estan portant això, perquè són temes complexos. Aquest dictamen l'hem entrat d'urgència, vam tenir la informació i nosaltres no som juristes i, per tant, com deia, pel fet de que estem parlant de defensar els interessos de l'Ajuntament i de Montblanc i votarem a favor, però voldria, si és possible, demanar de nou, doncs, quan hi hagi ocasió, de poder tenir una trobada perquè ens expliquin ben bé com està el cas, com ha evolucionat, perquè s'està agafant aquest camí. Gràcies.
A mi comprometo, a més, jo també vull dir que jo procuro amb Verallia tindre una relació normal. Ara tenim un tema d'un possible parc fotovoltaic a la zona de Cimalsa, que això aquí voldria dir que poden desviar l'energia abans que vagi a la subestació cap a alguna empresa d'aquella zona de Montblanc. He parlat amb Mala, perquè és l'empresa més gran, parlarem amb... Això suposaria un estalvi del cost de l'energia d'un 7%, parlarem amb... Tinc previst abans de Nadal parlar amb Verallia. Vull dir, jo entenc que una cosa és el procediment jurídic i una altra és les relacions personals entre l'Ajuntament, i igual com he fet doncs, amb Mala i amb Simó, doncs, i amb altres empreses, d'aquí Nadal jo felicitaré el Nadal amb tota normalitat a totes les empreses i entre elles doncs, a Verallia, i també parlaré d'aquesta possibilitat de, si volen participar en aquesta qüestió d'aquest parc fotovoltaic. No, amb tota normalitat, jo crec que hem de separar les relacions de la qüestió jurídica, tal com ja vam dir en el seu dia. Hi ha cap més intervenció, passaríem doncs a votació d'aquest punt, vots a favor, aprovat per unanimitat. Passaríem doncs a l'altre punt, que és resoldre les al·legacions a l'ordenança fiscal que vam aprovar en el passat ple de l'Ajuntament i que han estat impugnades o recorregudes o al·legades per el Màrius García. Interventora.
L'Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 23 d'octubre de 2019, va adoptar amb caràcter provisional la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2020 i següents. Igualment, va acordar derogar les ordenances del número 1 a la 6 i adherir-se al model tipus de les ordenances de la Diputació de Tarragona, publicat al Butlletí Oficial de la província de data 27 de setembre del 2019. A excepció de l'article 10 de l'ordenança número 5, pel que fa al règim d'autoliquidació i amb les modificacions dels annexes vigents o que es modifiquen, si s'escau, en el punt quart d'aquesta part dispositiva. Igualment es van derogar les ordenances fiscals 10 i 13. Aquest acord s'exposà al públic durant un termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació al BOP, i contra l'acord inicial de la mencionada modificació s'han presentat reclamacions i al·legacions següents. Al·legació única, en data 10 de desembre de 2019, amb registre d'entrada 6.266, es presenta escrit de reclamació vers l'aprovació inicial de les ordenances fiscals a l'Ajuntament de Montblanc per l'exercici 2020 i següents, que consta a l'expedient 3.117, referent a la manca de la memòria econòmico-financera que motivi la modificació de les tarifes dels preus públics i referent a la manca de la publicació de l'edicte de les modificacions de les ordenances fiscals als efectes del termini d'exposició pública. Considerant l'informe emès a les al·legacions presentades pel secretari i la interventora d'aquest Ajuntament, les conclusions del qual són del tenor literal següent. En relació a la reclamació primera referent a la manca de la memòria econòmico-financera que motivi la modificació de les tarifes dels preus públics, taxes o prestacions patrimonials públiques, per part de la intervenció municipal, es va elaborar l'informe tècnic econòmic en compliment del que estableix l'article 25 del text reforç de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, en base a l'estudi previ dels costos de serveis objectes de modificació de taxes i preus públics regulats a les ordenances fiscals vigents, en coordinació amb les àrees i regidories afectades. És cert que l'esmentat informe d'intervenció no contempla el desglòs d'aquest càlcul efectuat dels costos directes i indirectes dels serveis, així com la seva previsió d'ingressos per justificar l'aplicació de la modificació a les tasques i preus públics de les ordenances fiscals. A la vista del resultat dels càlculs dels costos dels serveis, es va considerar per part de l'equip de govern tenir en compte el càlcul de la variació de l'IPC després del consum nacional des del mes de gener de l'exercici 2015 al gener del 2019, que s'eleva en 4,3% i la previsió d'aquest període del gener 2019 a gener 2020, que és d'un 1, i aplicar com a proposta de modificacions un augment lineal del 5% a les principals taxes, amb algun arrodoniment per motius d'eficiència econòmica d'altres, com a criteri objectiu i no arbitrari, considerant que el nivell de cobertura dels ingressos previstos a obtenir de tots els serveis no superen en cap cas el seu cost de conformitat a l'article 24.2 del text reforç de la Llei d'Hisendes Locals. L'informe d'intervenció que consta a l'expedient motiva la modificació de les ordenances fiscals amb aquest anterior argument, tot i que potser amb el requisit de forma incorrecta per no anomenar-se informe tècnic econòmic o memòria econòmico-financera. Aquest informe, però, en cap cas implica indefensió ni arbitrarietat per als contribuents, atès que en les modificacions de les ordenances no es vulnera el principi d'equivalència entre els costos de servei i recaptació previsible, considerant que no són desproporcionades en cap cas les quanties proposades, sinó que es té en compte l'augment dels costos de manteniment directes i indirectes de les activitats i els serveis dels últims exercicis com a conseqüència de l'estudi previ efectuat. Per tant, es proposa estimar parcialment l'al·legació de l'interessat i, de conformitat a l'article 109.2 de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeixi a rectificar d'ofici i ampliar l'informe d'intervenció tècnica econòmic per justificar més concretament la previsible cobertura del cost dels serveis considerant la inclusió dels preceptes de la memòria econòmico-financera necessària per la modificació dels preus públics i, un cop esmenat l'informe, incorporar-lo a l'expedient i a l'acord del ple de l'aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per l'exercici 2020 i següents. En relació a la reclamació segona referent a la manca de la publicació de l'edicte de les modificacions de les ordenances fiscals als efectes del termini d'exposició pública, l'Ajuntament, en sessió plenària del 23 d'octubre de 2019, va adoptar en caràcter provisional la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2020 i següents. Igualment, va acordar derogar de l'ordenança 1/6 i adherir-se al model tipus de la Diputació de Tarragona. L'edicte d'inici del període d'informació pública d'aquest acord s'exposa al públic durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del següent, el de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb CUB 2019-09690, la web https.dipta.cat.ebob, de data 28 d'octubre del 2019. Fins al dia 11 de desembre del 2019, amb dos inclosos. Aquest anunci també es publica en l'e-taula electrònic de l'Ajuntament de Montblanc el dia 28 d'octubre del 2019. Si bé és cert que, degut a la petició de l'interessat, amb registre d'entrada 5.733 de 25 de novembre del 2019, es publica a l'e-taula electrònic el text íntegre de l'acord provisional de modificació de les ordenances de conformitat a l'article 83.2 de la Llei 39/2015. Que estableix que, en tot cas, a disposició de les persones que ho sol·licitin a través dels mitjans electrònics a la seu electrònica corresponent. Això no significa que l'edicte del 28 d'octubre del 2019 no compleixi el precepte de l'article 17.2 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. L'article 17.2 estableix que les entitats locals publicaran, en tot cas, els anuncis d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província, però no concreta el seu contingut. A l'apartat 4 de l'article 17, el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals concreta el contingut d'aquest edicte o anunci, establint que, en tot cas, els acords definitius als que es refereix l'apartat anterior, incloent els provisionals elevats automàticament a tal categoria i el text íntegre de les ordenances o les seves modificacions. Per tant, únicament en el moment de l'aprovació definitiva sí es concreta la necessitat de fer la publicació del text íntegre. La mateixa presentació de la reclamació per part de l'interessat contra la tramitació de l'expedient en data 10 de desembre del 2019 i la prèvia petició a l'11 de novembre de 2019 de còpia de l'expedient i de la publicació de l'acord provisional íntegre de la modificació de les ordenances a la seu electrònica són una mostra de que l'edicte de tramitació d'informació pública no ha creat indefensió als interessats i, per tant, s'ha realitzat de forma correcta. Per tot això, es proposa desestimar l'al·legació, considerant que l'edicte del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb CUB 2019-09690, a la web https.dipta.cat.ebob, de data 28 d'octubre del 2019, s'ajusta a dret, i mitjançant el qual es va iniciar el tràmit d'exposició pública del dia 28 d'octubre de 2019 i va finalitzar el passat 11 de desembre del 2019, amb dos inclosos. Per tant, s'informa sense prejudici del que estimi oportú aprovar el ple de la corporació, d'acord amb l'exposat en els antecedents d'aquest informe, que és procedent estimar parcialment les al·legacions formulades a l'acord d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per l'exercici 2020 i següents presentades pel senyor M.G. Considerant l'informe d'intervenció tècnic econòmic número 655/2019 de data 18 de desembre del 2019, que esmena l'informe d'intervenció número 533/2019 de data 11 d'octubre del 2019 per justificar més concretament la previsible cobertura del cost dels serveis, en el qual consta annex 1, informe tècnico-econòmic de les taxes per les prestacions dels serveis o realització d'activitats de competència municipal i annex 2, memòria econòmico-financera per la modificació dels preus públics. Vista la legislació vigent, es proposa al ple, primer, Estimar parcialment les al·legacions presentades pel senyor MG referent a la manca de la memòria econòmico-financera que motivi la modificació de les tarifes dels preus públics, taxes o prestacions patrimonials públiques, incorporant a l'expedient l'informe d'intervenció tècnica econòmic número 655-2019 de data 18 de desembre del 2019 com a esmena de l'informe d'intervenció 533-2019 de data 11 d'octubre del 2019. Per justificar més concretament del que ja es preveu la previsible cobertura del cost dels serveis i que no implica en cap cas la modificació del fons ni el contingut de la modificació de les ordenances fiscals objecte d'aprovació. Segon, desestimar l'al·legació presentada pel senyor MG referent a la manca de publicació de l'edicte de les modificacions de les ordenances fiscals als efectes del termini d'exposició pública, considerant que l'edicte del Butlletí Oficial de Tarragona de data 28 d'octubre del 2019 s'ajusta a dret i mitjançant el qual es va iniciar el termini d'exposició pública des del 28 d'octubre del 2019 i va finalitzar el passat 11 de desembre del 2019 amb dos inclosos. Tercer, aprovar definitivament la derogació un cop entrin en vigor les noves ordenances, les actuals ordenances fiscals següents, l'ordenança número 1 de l'IBI, ordenança número 2 d'impost de vehicles de tracció mecànica, ordenança número 3 de l'impost sobre activitats econòmiques, ordenança fiscal 4 de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, ordenança fiscal 5, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, ordenança fiscal 6 de contribucions especials, ordenança fiscal número 10 de taxa de clavegueram, i ordenança fiscal número 13 de la taxa pel servei domiciliari d'aigua. Quart, aprovar definitivament les ordenances fiscals següents, en què remet íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP del 27 de setembre del 2019, a excepció de l'article 10 de l'ordenança número 5 pel que fa referència al règim d'autoliquidació, amb les modificacions dels annexes vigents o que es modifiquen si s'escau en el punt 6è de la part dispositiva. L'ordenança fiscal 1 de l'IBI, l'ordenança fiscal 2 d'impost de vehicles, de tracció mecànica, l'ordenança fiscal 3 de l'impost sobre activitats econòmiques, l'ordenança fiscal 4 de l'ICIO, l'ordenança fiscal 5 de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i l'ordenança fiscal 6 de contribucions especials. Cinquè, aprovar definitivament les ordenances fiscals número 10 de prestació patrimonial pública no tributària pel servei de clavegueram, l'ordenança fiscal número 13 de prestació patrimonial pública no tributària per servei domiciliari d'aigua i l'ordenança fiscal número 34 de la taxa per les actuacions singulars de la policia local, el text íntegre de les quals consten com a annex a aquest acord. Sisè, aprovar definitivament la modificació de les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Montblanc per als exercicis 2020 i següents, els articles i els apartats de les quals es modifiquen consten com a annex a aquest acord. Setè, establir que les modificacions aprovades de les següents ordenances s'apliquin a partir de l'estiu del 2020 i en el curs escolar 2020-2021 per evitar la indefensió dels interessats que han iniciat les activitats en els serveis municipals amb taxes i preus públics actuals en el curs escolar 2019-2020. L'ordenança fiscal número 16 de la taxa per la prestació al servei de l'Escola de Música Josep Porter Rovira, ordenança fiscal 17, taxa per la prestació de serveis i instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs i l'ordenança fiscal 24, preu públic de la llar d'infants. Vuitè, que es faci públic aquest acord d'aprovació definitiva mitjançant edicte que s'ha de publicar juntament amb el text íntegre de la modificació de les ordenances fiscals en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona, en l'e-tauler electrònic de l'Ajuntament de Montblanc i en el portal de transparència d'aquest Ajuntament. La modificació de les ordenances fiscals entrarà en vigor una vegada publicada en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona. Novè, que es trameti l'acord d'aprovació definitiva i la còpia íntegra i fer faent del text definitiu aprovat a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de 15 dies des de la data d'aquest acord.
Gràcies, interventora. Donaríem primer la paraula al regidor d'Hisenda, el Cesc.
Bé, bon vespre a tots i totes. Bàsicament ens trobem amb unes regulacions pensades per un tema més de qüestió de forma de com se va tramitar la modificació de les ordenances fiscals. En el primer cas, la regulació en la qual reparlava de que es va publicar malament aquesta modificació a l'edicte del Butlletí Oficial de la província, considerem que no és així, es va publicar l'edicte que havia publicació i s'ha donat al tècnic de donança a tothom qui ho ha demanat de forma més ràpida possible, per tant considerem que no hi ha opció per estimar aquesta al·legació. El segon punt, parlem de l'informe que acompanya els ordenances justificant el seu increment. En aquest cas, donat que cap dels serveis que presta l'Ajuntament de Montblanc és beneficiari, l'Ajuntament de Montblanc no guanya diners en cap dels serveis que presta, com ha de ser l'administració, vam optar per fer un increment lineal. Donat que es considera que això no s'ajusta exactament a com s'ha de fer, de desintervenció, s'ha tramitat tot l'informe d'intervenció tècnica econòmic, pel qual justifica taxa per taxa que no hi ha benefici econòmic en cap taxa, que per tant cap preu públic dels que modifiquem o cap taxa dels que es modifiquen és més elevat o es recaptarà més del que suposa el cost del servei. Per aquest motiu estem per semblar aquesta declaració perquè adjuntem aquest informe al text de la modificació de les ordenances.
Gràcies, Cesc. Per part dels grups, Juanma.
Bé, nosaltres el que veiem és que ha sigut molt precipitat, entenem que potser és el problema de l'Actio, però és que no hem tingut temps de valorar res. Llavors, de moment, crec que farem una extensió.
Gràcies. Per part de Junts per Catalunya?
Sí, per part nostra, doncs reiterar el que he dit al començament. Una pregunta en tot cas, ara veient l'explicació que s'ha fet, l'increment de l'IPC, tal com es parlava, teníem el dubte, no sé, potser és una interpretació que pel desconeixement, entenem que s'ha incrementat l'IPC dels últims 5 anys, o 4 anys i l'actual, i no sé, des del desconeixement, per això ho pregunto, per saber-ho, creia que només es podia tenir en compte l'IPC de l'últim any, no de tan enrere, no sé, és el dubte que m'ha sorgit al veure ara la lectura d'aquest text.
No, bé, ja vam expressar al ple anterior de que a l'Escola de Música i a la Llar d'Infants portàvem des del 2011 sense haver incrementat res, no? I llavors ens vam dir que ens semblava que era lògic incrementar un 5%. Pensem que l'escola concertada, doncs la llar d'infants va augmentar un 10% aquest any, no? Nosaltres sempre busquem una mica de paral·lelisme per no fer cap greuge ni que ens en facin, no? El cert és que les dues que es van incrementar bàsicament, que és l'Escola de Música i la Llar d'Infants, per part de l'Ajuntament de Montblanc hi ha un dèficit extraordinari. Posem l'Escola de Música, quan se va fer era una qüestió de que fos una tercera part els pares, una tercera part l'Ajuntament, una tercera part entre Diputació i Generalitat. En aquest moment a l'Escola de Música nosaltres suportem més del 60% del cos, perquè la Diputació hi porta poc i la Generalitat encara menys. I amb la llar d'infants també aquesta qüestió d'una tercera part tampoc no es compleix, ni molt menys. Vull dir, nosaltres ja en el ple passat vam especificar que eren augments que potser semblaven molt forts, però que amb els anys que feia que no s'havien actualitzat, que ens tenien que ajudar a buscar una mica d'equilibri financer, no? Hem rebut aquesta al·legació. Jo crec que, sincerament, aquesta al·legació no ve per motius del cost real de 33% de finançament, això ve per altres qüestions. Això és un estat de dret, tothom té dret a formular les al·legacions que es vulguin, però jo crec que els increments que es van fer són ben intencionats en busca d'aquest equilibri financer que encara dic que és molt insuficient. Ara ens han presentat les al·legacions, tenim que respondre-les i que cada grup doncs faci el que estimi oportú. Sí, Cesc.
A nivell tècnic no implica l'IPC en el fet de... No hi ha un limitant de si no hi posa l'IPC més o menys. El que implica és que el consistori no obtingui beneficis d'aquell servei. Per tant, a nivell tècnic l'IPC no implica en aquest sentit. Si pots pujar més o menys IPC, és un valor de referència que s'ha d'utilitzar perquè reflecteix més o menys el cost de la vida i el cost també de l'increment del preu dels serveis. També és d'aquella manera això, perquè realment l'IPC actualment ha sigut més baix, el cost que ha augmentat el cost dels treballadors de l'Ajuntament, per exemple, el cost del capítol 1 ha sigut més alt que l'IPC moltes vegades. Per tant, el cost dels serveis s'ha d'increment més que l'IPC. Això, per tant, no implica tècnicament. Perquè les al·legacions se les presenten el divendres. Si no ho passem al ple d'avui i anéssim al ple de gener, estaria un problema perquè no tindríem al·legacions aprovades definitivament a les de les ordenances a 1 de gener. Doncs és un problema, per tant, què implica això? La desintervenció s'ha fet un esforç per tenir l'informe de econòmic o financer, que realment és una cosa molt elaborada, per poder ajuntar avui, i creiem que és convenient ajuntar-les el dia d'avui per saber que 1 de gener estiguin en ordre.
Sí, bé, jo, gràcies per l'explicació. Nosaltres, com deia també el company del grup del PSC, hem rebut la documentació fa poca estona, no podem valorar-ho, són novament qüestions molt jurídiques perquè precisament les al·legacions, pel que sembla, s'han basat en qüestions de procediment. Per tant, demanem doncs, que en mesura de lo possible, en properes ocasions, doncs, si podem treballar amb més previsió i potser les ordenances les podem tractar més endavant, potser tindrem més possibilitat. I voldríem demanar, en tot cas, per conèixer més bé aquests continguts, doncs poder accedir a aquest expedient, especialment amb aquest informe que se cita com a nou, d'aquests 655/2019, perquè sembla que és bastant fonamental amb aquesta proposta de resolució. I no sé, fins i tot potser posar sobre la taula que davant d'una situació així valorar la possibilitat de plaçar el ple 3-4 dies més per tenir una mica més de marge. És com a proposta que voldríem fer. I en qualsevol cas, per tot el que comentava, anunciar que el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies.
També, al final, ens trobem que aquest informe no és nou, és una ampliació de l'informe que hi ha existent i també destacar al final el contingut de l'ordenança, és a dir, el que implica el ciutadà que és l'import, no s'ha modificat ni una coma, s'ha modificat la justificació de per què s'ha fet aquest import, no el fet de l'import. Els imports són exactament els mateixos que vam aprovar ara fa un mes, però estem parlant d'unes al·legacions de caire tècnic que no impliquen en res els valors que pagarà el ciutadà de Montblanc d'aquí l'any que ve. Per tant, al final és un qüestió de tecnicisme. El fet que si no ho féssim en aquest ple o atrecem el ple a l'any que ve ens fa aquesta limitació de que fer els ordenances a l'any posterior genera problemes en canviar d'així l'expedient que ha tancat i s'aprova l'ordenança definitiva. També és veritat que la Lluïsa, l'ampliació d'aquest informe l'ha acabat avui mateix, just quan els l'heu rebut vosaltres, també l'he rebut jo i l'he revisat amb ella, però realment s'ha acabat avui a la tarda. No és que diguéssim, tenim l'informe i ja l'enviem, no, s'ha enviat exactament quan ha estat acabat i validat per l'interventora, que també me l'he enviat jo, i hem donat l'okay per tirar endavant el ple d'avui.
No, això voldria dir que vull agrair molt, com a alcalde de Montblanc, l'esforç i la dedicació que ha fet l'interventora, perquè ens va vindre aquesta al·legació fa uns pocs dies i he tingut que reelaborar. Ja heu vist que l'informe que ha fet ha sigut exhaustiu i llarg i això aquí li ha comportat doncs, que si he tingut que posar totes i que per poder aprovar aquestes al·legacions hi he treballat fins a l'última hora. I també vull dir que aquí cada un té les seves responsabilitats i uns tenen les responsabilitats de governar i els altres tenen les responsabilitats d'estar a l'oposició i que era precís fer-ho ara perquè si no no es podien posar aquestes ordenances en pràctica al mes de gener. I vull tornar a dir i a repetir que aquestes al·legacions que s'han fet a les ordenances no venen motivades per les ordenances en si ni per el tema de... I vull que consti m'acte, secretària, no venen per ni els augments de l'IPC ni per res, sinó que venen motivades, i aquest és el cas, per unes qüestions molt particulars d'aquest senyor que les ha fet, que no tenen res a veure amb les ordenances, sinó que tenen a veure amb unes qüestions d'unes prestacions personals que ens va demanar i que nosaltres hem fet segons el criteri i farem segons el criteri que ens diuen assistència social, que hem demanat i respectarem els informes. I jo crec que això d'aquí en tenim que prendre tots raó, perquè si tenim que fer criteri de certs pronunciaments de certes persones d'actituds molt particulars, quan s'està a l'oposició això aquí pot ser fins i tot alentador, però quan s'està en el govern s'ha de fer pensant en l'interès general de Montblanc, en aquest cas, aquí a l'Ajuntament, i no sobre qüestions molt personalíssimes de certes persones. I, secretari, m'agradaria que aquesta intervenció constés en acte, perquè aquí tothom ha estat com jo, a l'oposició, en el govern, i a tothom li tocarà.
Bé, bueno, nosaltres sabem que estem a l'oposició, no? Però també tenim clar, i tinc clar, que estem per treballar per Montblanc, sí, per beneficis, sí, de Montblanc. Això per un costat. Per l'altre, jo he sortit de Tarragona a les 6 de la tarda, he arribat aquí aparcat a les 6 i mitja, i a les 6 i 33 m'ha arribat el correu. Valoro molt la teva feina, no vull criticar ni més menys. Passa que bueno, ja sabem que vam aprovar alguna cosa d'això, vam parlar. L'únic increment que n'hi havia aquest any que ve pels impostos era el tema de l'escola de música, que vaig dir que sí que en teníem, que se tenia que pujar perquè tot s'apuja, i això feia anys que no, amb això estic totalment d'acord. Però passa que és un informe considerable, clar, jo comences a veure xifres i datos que no puc comparar el que tenia abans. Te voldria preguntar, continuem igual, el mateix increment que l'altra vegada, les mateixes partides? Cap problema. És que jo això no ho tenia clar, és que no m'ha donat temps ni... Ho estic mirant ara.
No, jo ho accepto, no hi ha...
Però que de totes maneres valoro molt la seva feina i que, bueno, que té feina i ha acabat avui just.
Hombre, de guany... No, parlava del Barça jo. Digues, si vols. Perdó, va. Volies dir alguna cosa, Lluïsa, no? Hi ha cap més intervenció? Podem passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 8 vots a favor i 5 abstencions. Passarem al tercer punt d'urgència, que és l'aprovació del pla de sanejament econòmic-financer. Aprovació del pla econòmic-financer. Interventores, sisplau.
Volia afegir que simplement que llegeixo el dictamen complet, precisament perquè sóc conscient de que teniu els punts i així una mica doncs teniu més coneixement del dictamen. Cal iniciar l'expedient per aprovar un pla econòmic financer per al període 2019-2020 a causa de l'incompliment de l'objectiu de la regla de la despesa a la liquidació del pressupost de l'exercici 2018. L'alcaldia resol iniciar l'expedient d'aprovació d'un pla econòmic financer per al període 2019-2020, així com encarregar la intervenció a l'emissió de l'informe corresponent. L'àrea d'intervenció ha confeccionat el pla econòmic financer 2019-2020 amb l'assistència tècnica del SAM de la Diputació de Tarragona, d'acord amb la documentació annexa a aquest expedient. L'article 3.1 de la Llei Orgànica 2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera disposa que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses i ingressos dels subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei es realitzaran en un marc d'estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea. L'article 11 estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a despeses i ingressos de les administracions públiques que formin part del sector públic s'ha de sotmetre al principi d'estabilitat pressupostària i que les corporacions han de mantenir posició d'equilibri i superàvit pressupostari. L'article 12 estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut a mig termini de l'economia espanyola que calcularà el Ministeri d'Economia i Competitivitat. Afegeix que s'entén per despesa computable les despeses no financeres exclosos als interessos del deute, la part de la despesa finançada en fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques. A més, quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments o disminucions permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar o disminuir en la quantia equivalent. L'article 21 de la mateixa llei orgànica disposa que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, l'objectiu del deute públic o la regla de la despesa, l'administració incomplidora ha de formular un pla econòmic financer que permeti durant l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de la despesa i estableix que aquest pla ha de contenir una informació mínima. L'article 23 disposa que els plans econòmics financers s'han de presentar al ple de la corporació per la seva aprovació en el termini d'un mes des de l'incompliment, que s'aprovaran pel ple de la corporació en el termini màxim de 2 mesos des de la presentació i que la seva posada en marxa no podrà excedir de 3 mesos des de la constatació de l'incompliment. L'article 16.2 del Real Decret 1463-2017, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, disposa que la intervenció elevarà al ple un informe amb caràcter independent sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat dels organismes i les entitats dependents en el moment de l'aprovació del pressupost, modificacions i la liquidació del mateix. Vist l'article 21 del Real Decret 1463-2007, l'article 9.2 de l'Ordre d'Hisenda d'Administracions Públiques 2105-2012, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de conformitat a l'article 23.4 de la Llei Orgànica, el pla serà retut a l'òrgan de la comunitat autònoma competent en matèria de tutela financera i es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l'establerta per les lleis als pressupostos de l'entitat. Vist l'article 10.3 de l'Ordre 138-2017 de procediments en matèria de tutela financera als ens locals, l'article 11 sobre procediments en matèria de tutela financera que estableix que les despeses contingudes en el model PR de la versió que correspongui han de ser objecte de seguiment durant el primer semestre de cada exercici per part del Departament d'Economia i Finances tramitant i l'article 28 de la Llei 19-2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que constitueix una infracció molt greu en matèria de gestió pressupostària la no presentació o la falta d'engegada en el termini d'un pla econòmic financer. En conseqüència, es proposa al ple adoptar, si s'escau, primer, aprovar el pla econòmic financer per al període 2019-2020, annex a aquest acord. Segon, encarregar la intervenció municipal que, una vegada aprovat el pla econòmic financer, es remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i al Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Tercer, publicar el Pla Econòmic Financer 2019-2020 aprovat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a l'e-taulí electrònic de l'Ajuntament efectes informatius. I quart, tenir el Pla Econòmic Financer aprovat a disposició del públic durant el seu període de vigència.
Té la paraula el regidor d'Hisenda, Cesc.
Bé, ja com vam, tal com vam ja comentar la comissió informativa, que si ens arribava el pla econòmic financer que es deriva de l'incompliment de la regla de despesa de l'exercici 2018, que també això si recordeu ja va sortir d'unes factures que van quedar sense comptabilitzar bé i que l'incorporaves a l'això a l'equitació 2018 ens va suportar incomplir aquesta regla de despesa, que és aquest màxim legal que podem gastar segons el govern de Madrid. Hem implicat, ens hem pogut fer aquesta elaboració, que la Diputació vam demanar-los fa menys d'un mes que ens elaboressin aquest pla econòmic financer, no fa res, en pocs dies, i que precisament avui, després d'apretar-los i demanar-los sisplau per poder entrar en aquest ple, ja també l'hem incorporat d'urgència en aquest ordre del dia. Aquest pla econòmic financer que implica? Realment, en genera un marc pel qual, durant els 19 i 20, regulem aquests ajuts que hi ha hagut amb la regla de despesa. Evidentment, per l'exercici 19, poc marge d'actuació hi ha, perquè som dia 18 de desembre, per tant, l'exercici 19, efectes pràctics, poc podrem fer. De cada exercici 20, per a complir la regla de despesa, tenim aquest marc que ens genera aquest pla econòmic financer, que avui aprovarem, per tal de treballar també, com fem el pressupost d'any 20, sobre aquest marc, per aconseguir regularitzar aquesta regla que hem complert aquest any 2018. També això molt lligat amb el fet que avui hàgim donat compte al final de la liquidació de l'any 2018, un desig de retrassos, que ens ha portat que aquest pla s'aprovi molt tard, això també s'ha fet fa uns mesos, però el seguit de retrassos que hem tingut amb el sentit de la liquidació fa que és ara, corrents, hàgim d'aprovar aquest pla dintre del anual. Si no haguéssim entrat avui, haguéssim hagut de convocar un ple extraordinari un dia aquests estranys de Nadal, per tant, d'aprovar aquest pla econòmic financer. Per tant, des de la regidoria hem decidit que millor incorporar-lo avui per urgència, també, que m'ho comentava que si arribava l'incorporaríem, que és el pla exacte que ha elaborat la Diputació de Tarragona, i per aquest motiu l'entrem avui en aquest ple.
Gràcies, Cesc, per part dels grups. Juanma.
Bé, tornem a lo mateix. És que no l'hem vist. Jo puc entendre que és el que vam parlar allà, que era aquella partida que quedava pendent ja del 2018, no? Suposo que és això, però és que no he pogut mirar res. És que...
Ho entenem, ho entenem.
Repeteixo, alabo molt la teva feina, no? Però no, és que no ho sé, ja ho miraré.
Per part de Junts per Montblanc.
Sí, en aquest cas és un document doncs, que ha arribat en extremis, però bé, voldria fer la matització. Això és un mecanisme que podríem dir que és automàtic, perquè és el procediment habitual, per tant no és una cosa que ens vingui de nou. Toca fer això perquè el 2018 té un desajust i aquest pla econòmic financer ha de permetre que això es corregeixi, per tant és una eina purament tècnica, aquí no hi ha una valoració política, simplement és donar tràmit a un procediment i com que és el que ens toca fer, hi votarem a favor.
Gràcies. No m'ha entrat, hem tingut que presentar això per una despesa de 47.000 euros amb un pressupost de 9 milions i mig. És una de les conseqüències de l'Arsal i de el que ens demanen el govern central. Ojalà el govern central s'ho apliqués a ell mateix, perquè nosaltres aquest any haurem rebaixat el deute
540.000
euros i ens quedarem amb menys de 2 milions de...
Més o menys o un milió i mig.
Un milió i mig de despesa. En canvi, el govern central cada cop augmenta més el deute i en canvi nosaltres que complim ens exigeix, però bueno, ja sabem els criteris que hem dit a cops sobre el tema de l'Arsal, no? Vull dir, comprenent tota la premura que hi hem posat i la immediatesa, doncs no sé, que cada un doncs faci el seu vot, entenem perfectament. Passarem doncs a votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Entraríem en el tema de pregs i preguntes. Hi havia una pregunta escrita que avui al matí m'ha acordat deixar sobre la taula. Si hi ha pregs i preguntes, doncs endavant. Començaríem per el grup del Partit Socialista.
Preguntes tinc moltes.
Sí. sí. No veurem el Barça avui, això.
Bueno, és que avui és una mica això. Però bueno, jo et faria una pregunta, perquè ja portem uns quants mesos aquí, no? I no he sentit parlar. El tema de la piscina, coberta, com ho tenim?
Sí. Jo crec que ara podríem parlar, però seria llarg, perquè teníem que complir també unes coses prèvies sobre el pla d'equipaments esportius. Si vols, regidor, expliques, però jo el que proposo és que el pròxim mes fem, no, en un format d'una reunió que convocarem, una reunió de tots els regidors sobre la piscina coberta i com està i quins són els passos i els pressupostos i les noves indicacions que ens donen de la piscina coberta i no sé, regidor, jo crec que
deixo la pregunta ja amb l'aire i ja.
Doncs, jo ens emplacem que el mes de gener tindrem una reunió tots els regidors per parlar sobre el tema de la piscina coberta.
D'acord.
Per part de...
Sí, nosaltres teníem una pregunta arrel de parlar amb uns veïns del Baluard de Santa Anna. Volíem saber si hi ha prevista alguna actuació referent a mobilitat al Baluard per millorar la seguretat després d'una topada que hi va haver amb un accident. Els veïns que hi viuen principalment es queixen de les altes velocitats en què pugen els vehicles, de que actualment no hi ha cap pas de peatons en tot el Baluard, I bé, finalment podríem dir que els desaigües també pluvials no evacuen gairebé l'aigua. Jo mateix vaig poder veure la tria que plovia, que totes les cases posen unes fustes allò per evitar que entri l'aigua dins.
Sí, amb aquesta veïna que dius ja hem parlat, evidentment, ja sabem tots qui és. I bueno, referent a la mobilitat, estem amb el pla de mobilitat que començarem aquest any vinent, que això és el que ens ordenarà una mica el trànsit. Evidentment, viure en un carrer en pendent i tal com és el Baluard, doncs a vegades és el que hi ha, però sí que és veritat que si es reordena el trànsit només hi ha un sentit, aquella topada que hi va haver que van entrar dins a casa seva, doncs sí, de fet ens havia fet la instància i al cap d'una setmana va passar això. Vull dir que això a vegades són coses que poden passar. La gent que corri massa, de gent estúpida n'hi ha tot arreu, vull dir que no et puc dir res més, això és així. Ja hem dit que comprarem un radar l'any vinent, que parlarem amb la Direcció General de Trànsit perquè ens deixin un radar mòbil també per anar fent mesures de velocitat en molts dels carrers, perquè moltes de les instàncies que tenim de mobilitat van en aquesta direcció, sempre són en temes de si corren molt, que van molt ràpid, davant de casa meva, i a vegades també és... Si un carrer és molt estret, la percepció també és molt més alta, que això no vol dir que no corrin, que la gent corre. Però no podem ni posar bandes reductores a tot Montblanc, perquè després se'ns vindrà una queixada que les traiguem perquè se'ls surten esquerdes, perquè si el soroll, perquè... L'únic que podem fer és intentar, doncs, això, controlar la velocitat amb mesura de radars i a poc a poc, doncs, que la gent es vagi acostumant que en un poble no s'ha de córrer. Ja està.
Sí, volia fer-te una pregunta que abans has comentat i se m'ha passat una mica. El tema aquest del campo solar, que refereixes de Cibalsa, això com serà? Tens algun avanç així una mica, si és de part de la...
Ara tenim una situació que hi ha molt d'interès en instal·lar a la Conca de Barberà panells solars, energia fotovoltaica. Tenim una petició de que en la part, diem, Cimalsa és des de la línia convencional del tren fins a l'AVE. I després hi ha una part que també hi ha moltes finques que són propietats de Cimalsa, que seria una segona fase, que és des de la línia del tren fins a l'autovia. Llavors, hi ha una qüestió que és això de que ha sortit i que s'ha posat, posem, Amazon anunciat de que d'aquí i Tesla, de que el 2030 totes les seves fàbriques seran autosuficients amb energia solar, no? Ai, autosuficients amb energia a base d'energia solar o amb energies renovables. Llavors, si mal se vol fer una cosa experimental aquí, que seria la primera a Catalunya i a Espanya, el polígon seria, decimal-se, seria autosuficient amb energies renovables. I també hi tenim unes peticions, que si voleu en parlarem, de que estem pendents de què també ens diu la Comissió, bueno, Urbanisme de Tarragona, de què tenim peticions de fer uns grans parcs fotovoltaics a la zona, diem, entre la carretera de Prenafeta i la carretera de Tarragona, de l'illa. Però allò és un espai protegit, agrícola protegit. I aquest divendres, dia 20, ve el Francesc Santacana aquí i una de les qüestions que tenim amb interrogant és de preguntar-li a veure com, si és possible en aquest espai desenvolupar-hi un parc fotovoltaic, donat que en el pla general aquest espai el tenim com a zona agrícola protegida. Però bueno, si podem, jo crec que tenim que fer alguna aportació amb les energies renovables. Vull dir, no sé si podrà ser aquí o serà allà, però tant de bo en féssim alguna, no? És el futur del país i del planeta. Amb aquest tema també no patiu, que en el mes de febrer de gener tindrem converses, de com pot anar la cosa.
D'acord. Jo és que també estic molt interessant. Crec que el camí de l'energia va per aquí, ho tenim gratis, tenim molt i tenim que aprofitar-ho. Jo crec que la conca amb això està deficient totalment, no ja. Mumblant la conca, no, no. Tenim que apostar per això inclús.
La conca i Catalunya,
No... Bueno, eren parts de Catalunya que ja porten temps que van començar. No?
Flix i punt. Ja. Flix i punt. Hi ha cap més? Sí, Lluís.
Sí, les més és un prec, un petit prec. Bueno, ens han vingut bastants comentaris de bastanta gent que el que és la zona del sindicat, carrer sindicat i la plaça del sindicat, hi ha bastant... El trànsit és bastant caòtic, no? La gent aparca sobre les illetes pintades blanques, quan surt la gent té problemes per sortir per la carretera, vull dir, per veure si es pot donar un toc a la policia local, doncs que vagi allà i doni un cop d'ull, no? Més o menys per regular una mica.
Oriol. Sí. A mi no m'ha arribat per cap via oficial, per tant, els conflictes els resolem quan ens ho venen a dir. Si no ens ho venen a dir, tampoc no...
Quan jo et dic el que m'han comentat a mi.
Bueno, doncs,
això és un prec.
Poden venir a veure el regidor de mobilitat i ho aclarirem.
Molt bé.
Ja intentarem, No, a veure, el tema del sindicat és una qüestió que tenim que acabar de regular entre la gent que va allà, que aparca, que si aparquen tot el dia, si no aparquen, vull dir, és un tema que tenim pendent de com regular-ho, Alguna pregunta més? Bé, doncs, jo amb aquestes dates, 5 dies de Nadal, vull desitjar a tots els regidors, a tota la corporació, a tota la gent que esteu aquí, a tots els montblanquins i montblanquines, un bon Nadal i un any nou. Ha sigut un any, doncs, que ens hem quedat una mica i impregnats per el tema de la riuada, que és una qüestió que tenim que superar, que tenim que posar esforços, que encara no s'ha publicat, en diuen que és imminent la qüestió d'emergència per part del Consell de Ministres, esperem que sigui ben aviat, i confio per el que estic parlant amb el subdelegat, és una qüestió de decantació, de que serà molt proper, i res, desitjar que ens hem d'esforçar amb el tema de l'arribada, que comptem amb tots els regidors, amb tots els montblanquins i montblanquines, per superar-nos a nosaltres mateixos. I també dic que avui al matí hem rebut una carta del president de la Generalitat a l'exili, del Carles Puigdemont, en què amb el tema de la riuada ens encoratja les poblacions afectades de la Conca de Barberà i de l'Alt Camp, doncs, a superar-nos a nosaltres mateixos, i que aquesta carta, doncs, mirarem de que es publiqui a la Nova Conca aquest missatge de Nadal i d'Any Nou, i que esperem de que el pròxim any sigui tan esplendorós com puguem per Montblanc, per Catalunya i per tots els pobles del món. Moltes gràcies de la vostra assistència. Ens hem perdut el Barça, però bueno, si ha quedat 0-0 tampoc no... Val, bona nit. I... Si hi ha cap pregunta al públic... No? Val, doncs. Gràcies.